Bon dia, què tal? Com esteu? Poc menys de 9 hores per al tot o res per a Espanya al Mundial, al SoFi Stadium de Los Angeles, quarts de final entre Espanya i Bèlgica, a les semifinals espera França, però abans s'ha d'eliminar els Diables Vermells. I em recordava aquests dies el Lu Martín que, casualitats de la vida, fa 40 anys, al Mundial de Mèxic 86, el Mundial que acabaria guanyant l'Argentina de Diego Armando Maradona a Espanya, en aquell Mundial ja va caure també als quarts de final, precisament contra Bèlgica. Lu Martín, què tal? Bon dia.
Bé, bon dia.
Ha canviat molt la història, ha canviat molt la selecció, però és veritat que hi ha aquest precedent entre les dues seleccions a uns quarts d'un Mundial.
I ha canviat molt Espanya. Continuem vivint en una democràcia que no ho és, però ha canviat tot. Sí, ha canviat tot. I ara més ara guanyem. Abans pensàvem que eren les millors i no guanyaven, però ara guanyem.
Tu vas cobrir 4 mundials, m'explicaves ara, alguns també aquí des de la distància hi has treballat, però
aquell del 86 el vaig viure a la redacció del diari Esports, sí.
Quines sensacions tens de cara a aquesta nit?
De fet, vaig començar als Estats Units, al Mundial dels Estats Units. Quina sensació tinc?
Sí.
Bueno, que està sent un mundial atípic en tots els sentits, que ens queixaven els de Qatar i els de Rússia, resulta que aquest és pitjor que aquell.
Ara en parlarem.
Si en parles d'Espanya, crec que tenim un gran equip.
Hi ha gran equip, com diu el Lu, 40 anys després. Espanya i Bèlgica es troben en uns quarts de final d'un Mundial. Ho explica el Lu Martín en aquest llibre, Cuando éramos los mejores, pero no ganábamos nunca, que vas escriure amb el Santi Jiménez.
Santi Jiménez, efectivament.
De seguida en parlarem amb el Lu sobre aquesta intrahistòria que avui, 40 anys després, es torna a repetir entre Espanya i Bèlgica. Ho explicarem tot des d'ara i fins la una aquí al Que t'hi jugues, a Ser Catalunya. Una Bèlgica que va de menys a més i que es retroba amb Espanya, com dèiem a l'inici del Que t'hi jugues, 40 anys després, en uns quarts de final en un Mundial. Aleshores va ser el Mundial del 86 i el Lu Martín i el Santi Jiménez van escriure aquest Cuando éramos los mejores, pero no ganábamos nunca, Lu, escrit el 2010, òbviament abans de ser campions del món.
Sí, clar.
Teletransporta'ns aquell Espanya-Bèlgica del 1986, que és el que expliqueu en aquest llibre, que recomano moltíssim. És un llibre molt entretingut, rius, i és un llibre molt Lu i molt Santi.
Bueno, no, és un llibre molt la selecció espanyola d'aquell
però molt any. El vostre estil. Tu passes molt bé llegint aquell llibre.
Bàsicament està escrit amb declaracions, bueno, en records d'aquella selecció. La veritat és que aquells jugadors estem parlant d'una selecció en la que estava de porter Zubizarreta, de jefe absolut i capità Camacho, noms com el Soso Gallego, Tomás Reñones, que era titular. Estava Maceda, però només va jugar un partit perquè es va lesionar. Mitchell, Calderé, Julio Salinas i, evidentment, Butragueño, que li va fer 4 gols a Dinamarca. Era una selecció que va enganxar molt amb l'afició. Recordo que la gent va sortir al carrer el dia que Espanya li va fer 5 a Dinamarca. Jo crec que va ser la primera vegada que l'afició d'Espanya va sortir al carrer per celebrar una victòria. I era una selecció que vivia en una federació caòtica, una federació que acabava de sortir Pablo Porta i estava José Luis Roca. No sé, vosaltres no us en recordeu, res d'això.
No, jo no me'n recordo.
Tu no havies ni nascut. Tu?
Aquell any vaig néixer.
Vas néixer aquell any, clar. Maroto.
Joaquín Maroto.
Joaquín Maroto va viure aquell Mundial a Mèxic. Maroto ens va ajudar molt a fer aquest llibre, perquè, clar, ell hi era. I van passar moltes coses, o sigui, va estar Rocío Jurado a la concentració. Hi ha rumors que diuen que va tindre relacions íntimes amb un jugador de la selecció.
No es diu, no?
No. Bueno, no es diu.
Que llegeixin el llibre i a veure si troben.
Igual troben pistes. Però van passar moltes coses.
Mira com riu Maroto, eh?
L'equip va estar concentrat en un hotel dels que els jugadors van fugir perquè era una casa, un lupanar.
Què dius, ara?
Ple de cucaratxes. I la gent va sortir per potes. Calderé va donar positiu després d'una intoxicació perquè li van donar un Bisolbon. Tot va quedar amb una multa per al metge de la federació, però que el susto del Calderí, imagina't.
Clar.
Van passar moltíssimes coses. El Carrasco li va tirar un plat d'espaguetis al cap al seleccionador. El Rincón va amenaçar per anar-se'n.
Amb quin motiu? Emprenyat?
Emprenyat perquè no jugava. El Rincón va...
Sí, Eric García ara podria fer el mateix, no?, amb Luis de la Fuente.
Sí, el que passa és que Eric García té una altra tarannà.
Sí.
havia 5 jugadors del Barça, 8 del Real Madrid, clar, ara no hi ha, no hi ha cap del Real Madrid, la situació, bueno, i la situació del país era, era la que era a Espanya. Acabaven de sortir, ja et dic, del 86, això, aquest país era un país com amb una efervescència política.
El Partit Socialista havia guanyat les eleccions.
Acabava de guanyar les eleccions, clar, això era impensable quan, quan sorties d'on sorties, no? Vull dir que era, era un país diferent. Era un país que, jo què sé, estava Julián del Amo, que portava, que era el que portava la selecció i havia estat a 5 mundials. I era una persona superrespectable, però quan manava més que el president de la federació i de cara als jugadors era el mal que es fiaven d'ell. I, bueno, van començar en Brasil, al final va arribar Argelia, perquè, clar, jo el combustia, perquè, clar, tenien que guanyar 2 partits per classificar-se. I no estava clar, però havien arribat com grans favorits. A veure, bueno, que anaven a guanyar el Mundial. I el primer partit ja, ja empaten. Hòstia, contra Argelia ja, uf, com no guanyem Argelia, i Calderé, bueno, va fer un partidàs. El Calderé va ser molt important, aquell Mundial. Bueno, després li foten 5 a Dinamarca i ja es pensaven que, vamos, ja, és que vamos a ganar. Vamos a ganar, i com sempre no van guanyar perquè no guanyaven mai. Van caure quarts per penals, eh? Això també és veritat. I el cinquè penal el va tirar un xavalet de Gijón, Eloy. La veritat és que la gent que estigui escoltant això i que hagi viscut aquell Mundial se'n recordarà moltes coses. Per ser aquest llibre, ho puc explicar?
Sí, que no sé què vas a dir ara.
Que va arruïnar la teva primera cita amb el Caras al parat.
És veritat, és veritat. Ara ho estàvem recordant. Sí, sí, perquè me'n recordo que la, li vaig dir no, no puc anar perquè avui el Santi Jiménez i el Lu Martín presenten Cuando éramos los mejores, sí. I ja m'he compromès, no, no puc quedar amb tu.
I el vas deixar tirat.
No, vam posposar-ho, però bueno, va ara acabar bé la història, va acabar bé. Perquè...
Sí, va acabar molt bé. Tu estàs aquí presentant un programa, cuidant a 2 nens...
I ella al Mundial.
I ella a Los Ángeles, tocant-se la panxa. Bueno, a México, on està ara...
A Los Ángeles, a Los Ángeles.
Tocant-se la panxa, molt bé, ha acabat molt bé la història.
Bueno, ha canviat molt la història, la nostra, i també la, i la de la selecció, Lu.
La selecció espanyola, però al final van caure per penals. Va ser un partit molt disputat.
Però va classificar-se a Bèlgica, que després va acabar caient amb Argentina, que guanya aquell Mundial.
Que tenia un equipàs. I recordo que Maradona... bueno, és que aquests van compartir hotel amb Dinamarca abans del partit de Dinamarca. És que clar, tot era un caos.
Clar.
Tot era un caos. Es van fotre fora del billar, els espanyols. Van arribar i els van dir, a veure, vosotros largaros aquí. Imagina't, el Poli Rincón, Gordillo. O Gordillo que vaya perla. Camacho, Mitchell... que no tenien morro. I estaven jugant al billar els danesos, van arribar a l'hotel i els van dir ara jugamos nosotros, se acabó el tiempo. Però eren uns macarres, eren uns macarres.
En fi, ara no sabem si són uns macarres o no a la intimitat. No, guarden bastant les
jo
formes.
Jo crec que Gavi també fotaria fora.
Gavi s'ho hagués passat bé amb aquesta selecció, eh?
Sí, sí, total, total.
No té ni puta idea.
Sí, també és veritat, Gavi. Re, cuando éramos los mejores, del Lu Martín i del Santi Jiménez, infinitat d'històries com aquestes que ara ens explicava el Lu Martín, una molt bona història, una bona estona passareu si el compreu, és un llibre del 2010, és veritat, però val molt i molt la pena, encara està a la venda, així que us podeu fer amb ell. Per cert, Lu, Guardiola encara està de vacances, allarga les vacances, se sap alguna cosa dels seus plans
de futur?
No,
Guardiola ja està treballant, perquè resulta que finalment el Sheik el va convèncer de que això, bueno, el Pep no li va dir, mira, jo això d'anar als sortejos de la UEFA i fer representació institucional no m'hi veig. I li va dir, bueno, doncs què hem de fer? Perquè nosaltres volem que continuïs treballant per nosaltres. Ets part del club, ets part de paller del Manchester City. Total, que van arribar a la conclusió de que el que volia fer era treballar amb nens. I ara es dedicarà, mínimament aquest any, anar pels clubs del Citigroup, a mirar el... Ara està a Abu Dhabi, el centre de tecnificació que tenen els de Qatar allà, del Citigroup, mirant nens. Bueno, nens.
El futbol base, eh?
Cadets, juvenils... A veure, olorant talent. I això ho farà per tot el món. Un altre que no s'ha anat del grup, perquè el Sheik li va demanar que treballés pel City, segons em va explicar... bueno, en Soriano, quan li vaig demanar explicacions, quan em vaig enterar que el Manel Estiarte es quedava, em va dir, nosaltres valorem el talent. I el Manel té un talent especial.
i una experiència brutal, ja no només al costat del Pep, sinó a la seva trajectòria professional, perquè bueno, aquest home, no ens oblidem que ha sigut el millor jugador de la història de waterpolo, by far.
Mundial.
I li va demanar que es quedés. Ahir ell va dir, no, jo me'n vaig amb el Guardiola. I va dir, no, és que el Guardiola també es queda, en certa manera. Tot el que li va demanar que pipagés per tots els clubs del City i anirà a veure quines necessitats té cada club, si li falta... perdó, algun jugador, si li falta alguna cosa a aquell equip, si aquell grup funciona, si no funciona...
Ajudant la gestió, no?
Fent informes de que olorant també pels clubs, però a nivell de funcionalitat d'arquitectura del club. I a l'Edu Mauri, que el vam tenir aquí, també continua treballant pel City. Fent el traspàs de la gestió mèdica. Ell feia d'enllaç entre el doctor Cugat i el City, i els serveis mèdics del City. Bueno, el doctor Cugat és assessor extern del Manchester City a nivell mèdic. Bueno, doncs aquest enllaç, per quan vinguin els nous, sàpiguer com ho feien. Bueno, doncs aquests tres són els que s'han quedat. Bueno, evidentment el Pep. I el Manel també, el club li va demanar que continués treballant per ells, i ara el dia 1 va començar a treballar. De moment a Itàlia, treballant per l'equip italià, però anirà donant voltes pel món segons li requereixi el club.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.